Doncs bé, bona tarda, benvinguts al que una mica és el primer acte que comença de Festa Major. Ahir vam tenir una conferència al GES sobre els balls desapareguts, a càrrec d'en Josep Milà Emparellada, i avui la comissió li vam demanar a l'Edu Tomàs que ens fes 4 cèntims d'una història que de fil en agulla, treballant pel Corpus i mirant moltes fotos, es va donar compte de que per petits detalls de les fotos n'hi havia algunes que estaven mal datades, i aleshores doncs, no explico res més perquè ho explicarà ell amb la història mai explicada dels gegants. Gràcies, Edu. Endavant.
Hola? No? Tampoc?
Sí,
no? Sí? Però em sentiu o no? Vale, vale. Ai, un moment.
Ah, vale.
Sí, millor. Millor, millor que no em veieu. Mireu millor la pantalla i ja està. Bueno, abans de començar, moltes gràcies a tots per venir. Em poseu bastant, no esperava tanta gent. I moltes gràcies sobretot al Circ Corbonès i a la Comissió de Festa Major. Bé, bueno, és el segon any que els hi proposo coses, de hosti, he trobat això, hosti, podríem fer això altre. I sempre, bueno, la voluntat sempre ha sigut fem-ho, saps? Si no hi ha sala, doncs la trobarem o com sigui, però que sempre s'ha ajudat, diguem. Doncs, bueno, anem per feina. Bueno, el perquè estem aquí, no? Seria això, el concepte aquest de la història mai explicada, no? Principalment el que jo em centraré a explicar-vos, però trec això que és que no veig la pantalla, seria el període en què coincideixen els gegants moros d'en Querol i els gegants nous. Vale? Que això seria principalment entre 1897 i 1919. Vale? Abans de començar, i perquè no ens liem, o sigui, els gegants moros d'en Querol, si faig alguna referència que no sigui els gegants moros d'en Querol, si faig alguna referència als gegants vells, sempre serà els gegants moros d'en Querol. Ens hauríem de situar com si estiguéssim a principis de segle XX. I llavors, qualsevol referència que faci als gegants nous serà el que per nosaltres ara són els gegants vells. Va, els gegants de la vila, els gegants cristians, en jerga sitgetana. Va, llavors, dit això, el que fins ara estava documentat era principalment que el 1897, per Festa Major, s'estrenen els gegants nous, i semblava que en aquests primers anys, aquests períodes, tot i que els gegants nous anaven sortint, alguns anys sortien els gegants moros d'en Querol. Fins que el 1910 es renovaven les robes dels gegants moros d'en Querol, el 1912 anava a la inauguració de l'hospital, perquè hi ha una fotografia que estava datada correctament, etc. I a partir d'aquí semblava una mica com si desapareguessin. O sigui, no hi havia cap dada ni cap fotografia jo documentada que pogués dir una mica què havia passat amb aquests gegants. No? I sempre hi havia aquest puntillo de, bueno, és com si haguessin desaparegut, no? Llavors, per què s'havia donat aquesta situació? Pues, per dues coses. Primer, perquè la datació de fotografies que es feia... No sé si m'esteu sentint molt fort, no? Vale, vale. És que jo em reboto molt. Bueno, el que estava passant és que la datació d'algunes fotografies no era correcta, i llavors, clar, la història sobre la que es basaven, o sigui, basant-se la història sobre les fotos, pues, no era exactament el que estava passant en aquells anys, no? En aquell període. I per altra banda, clar, els gegants en tota aquesta època sortien només per Corpus i per Festa Major. Llavors no s'havia fet un estudi a fons de la història dels gegants per Corpus, i la història, o sigui, el Corpus defineix molt la història dels gegants, fins i tot més que la Festa Major. A vegades tenim detalls propis aquí a Sitges, com és que els gegants encapçalen la processó de Corpus, també Festa Major i Santa Tecla, però això és un detall propi de la processó de Corpus vuitcentista. Saps? Si us fixeu, Vilanova, Vilafranca, moltes altres poblacions, és el foc qui encapçala les processons. Aquí Sitges segueix mantenint una estructura de la processó de Corpus, no? O altres detalls, per exemple, com la ballada final, no? La ballada final era perquè quan s'acabava la processó de Corpus es feia un refresc a l'Ajuntament i acompanyant a les autoritats dels gegants, doncs van començar a fer la ballada final per Corpus. 10 anys després ja es va començar a fer per Festa Major, no? Diguem, però són molts detalls, no?, que van definint la història dels gegants, que la defineix el Corpus una Festa Major, i el no haver estat tan estudiat a fons, doncs per això hi ha molts detalls que no es coneixien fins ara. Llavors, bueno, aquest és una mica moment d'autopromoció del meu llibre, però el fet és com he descobert, no?, això que fins ara no estava descobert. Pels que no sapigueu, bueno, vaig presentar un llibre per Corpus de tota la història de la festa, des de 1360 fins al 2017. Llavors, clar, han sigut 4 anys d'investigació. No és algú que ni fer llibre ni trobar el gegant sigui algo fàcil ni ràpid. Llavors el que em va passar és que, bueno, vaig fer un buidatge molt molt extensiu o exhaustiu i, bueno, tenia moltes dades de com s'havia donat una mica la relació dels gegants amb la festa del Corpus, quan havien anat sortint un als altres, i això, contrastant-ho amb el que hi havia documentat fins ara en Festa Major, doncs no enquadrava. Llavors, bueno, vaig anar entrant-hi, i clar, un dels detalls, per exemple, que jo vaig fer molta feina en fer tota la recerca de Corpus, era, primer vaig buscar moltes fotografies de catifes, de les processons, etc. I el que ja havia detectat abans d'arribar al tema dels gegants és que hi havia moltes datacions que eren incorrectes. I us diuen que jo ja partia des del punt de vista de que una datació d'una foto no me la creia, sinó la podia corroborar jo. No? Llavors, anar datant fotos que fins ara estan datades d'una manera i no eren així, doncs vaig anar podent anar descobrint la història de les dues parelles de gegants. Vale? Seguim. Bueno, perquè sigui així més fàcil de seguir, l'explicació serà en ordre cronològic, o sigui, diguem, de com va donant-se, no?, durant els anys tota aquesta situació. Abans, igualment, sí que us volia fer algun petit detall de les primeres referències de gegants a Sitges. Tot i que si m'ho preguntéssiu a segle XVIII a Sitges, jo us asseguraria el 99% o el 100% que hi havia gegants sitgetans, no és una cosa que ho tinguem documentat, que altres poblacions, per exemple, sí. El que sí que tenim com a primera documentació de gegants a Sitges és quan acaba la Guerra del Francès, la Mare de Déu del Vinyet la teníem a la parròquia, es feien situacions derogatives, etc., perquè acabés la guerra, llavors acaba la guerra i llavors es fa la translació, la festa de la translació de la Mare del Vinyet al seu santuari. Llavors, diem, això és una festa que acaba la guerra, no? La gent està contenta, doncs es fan 3 dies de festa. Llavors, el primer dia, la celebració que es fa dins del nucli antic segueix l'estructura de lo que era la celebració del Corpus. Segueix el recorregut de la processó del Corpus, es fan altars, es fan catifes, i el seguici que hi ha, que el tenca la Mare del Vinyet sota tàlam, doncs l'encapçala el que seria una processó de Corpus vuitcentista, llavors els elements de folklore habituals. Llavors aquí dalt, si us fixeu, bueno, llegir-ho serà impossible, però aquí dalt en groc, això era mossèn Serrat, el capellà que hi havia a Sitges, que feia més de 20 anys que estava, anava notant les coses que feia cada dia. Llavors, doncs aquí de la festivitat aquesta, no?, diu la processó, que està encapçalada per gegants, drac i valls. Llavors, bueno, per fer els administradors del Vinyet, per fer... Bueno, diguem, com per tenir algun detall de la celebració que s'havia fet, encarreguen de fer un llibret, que està a l'Arxiu Municipal, i veieu aquí el mateix, en la descripció que es fa de la processó, pues aquí diu, no?, l'abrien los gigantes, la tarasca i los bailes, que seria la següent pàgina. La tarasca és com un drac, és molt semblant, i moltes vegades es deia tarasca quan es feia referència a un drac. I us diuen que aquesta és la primera referència que hi ha. Els gegants, pròpiament dit, que fossin sitgetans, no podem assegurar, però també us dic que el 99% de probabilitat és que ho és, perquè, bueno, per tots els detalls o altres que havia aconseguit, pues és molt obvi que eren d'aquí, diguem, els elements. Bé, ai, ve com una aigua, perdoneu. Tenim això, no? 1814, hi ha uns gegants a Sitges. Llavors, el següent apunt que tenim ja és que el 1845, per la Festa Major, els germans de Querol construeixen ells mateixos uns gegants que els donen al poble de Sitges, que són aquests gegants d'aquí. Aquesta foto és més de finals de segle, no és l'estrena, diguem, dels gegants pròpiament dita. Llavors, aquests gegants, des del primer moment, comencen a participar a Corpus i a Festa Major. És una mica el que us deia, són les dues festes en què surt el seguici o surten elements folklòrics. De pensar que Santa Tecla, allò de dir cada processó, per Santa Tecla hi ha processó i surten elements com els gegants, això no passa fins al 1948. En endavant. Llavors, això són 100 anys després de que hi haguessin aquests gegants. Per tant, aquests gegants principalment sortien per Corpus i per Festa Major. Alguna vegada també el Vinyet, alguna vegada per Santa Tecla, però més esporàdic. Bueno, des del primer moment, doncs, clar, són els gegants de Sitges, fan totes les sortides. O sigui, des d'aquest primer moment, la primera sortida de l'any ja serà la vigília de Corpus. I, bueno, la vigília de Corpus, que per exemple els gegants anaven a visitar els regidors, no? Perquè com que tot era un nucli, era molt, molt petit, no? Pues es van anar instaurant així i, bueno, ha quedat, no?, de seguit de llavors fins ara. L'estil dels gegants són d'aparença morisca, això és una cosa que es podria pensar com, bueno, ens va donar per aquí, però realment en aquesta època era molt habitual que els gegants, els que es feien, o gegants que ja existien i se li havien de canviar els trajes, etc., doncs fessin d'estil morisc. Un exemple, que ja veureu que sovint en parlaré, és a Vilanova. A Vilanova tenen gegants grossos des dels principis del segle XVIII. Eren gegants que anaven vestits amb robes de rei medieval i el 1857, o sigui, pocs anys després d'aquests gegants moros nostres, els han de canviar els trajes i també els hi fan d'estil morisc. Però això és una cosa que es dona, per exemple, als gegants de Barcelona, de Vic, de Manresa, de Tarragona, o sigui, era habitual. Vale? Bé, això és una foto d'una sortida d'ofici, aquí veiem els gegants. Llavors, bueno, principalment el que va passant és que bueno, de 1845 al Corpus de 1897 els gegants moros d'en Querol surten habitualment a totes les sortides. Així com a detalls, bueno, us ho comento ara perquè s'anirà donant més endavant, és que de Corpus a Festa Major hi ha 2 mesos i mig, més o menys. O sigui que de Festa Major a Corpus hi ha quasi 10 mesos. Llavors el que anirà passant tant amb aquests gegants com els altres és que a vegades surten per Corpus, es veu algun detall dels gegants que no és adequat, les robes no són adequades, costa molt de portar, etc. I llavors es fa alguna actuació cara a Festa Major, amb l'urgència aquesta dels 2 mesos, no? De, hosti, que ja ve Festa Major, doncs fem alguna cosa. Ja veureu que això és molt habitual. En canvi, de Festa Major, els 10 mesos aquests fins a Corpus, doncs no es fa res, probablement per allò de, bueno, ja ho farem, no? I arriba a Corpus i ja hi som, no? Llavors, bueno, lligat amb això, el que passa és que per Corpus de 1897 els gegants estan ja molt fets malbé, tant les robes com els gegants en si, porten més de 50 anys sortint. Llavors, passat Corpus, això que us comentava, en el ple, es parla de que l'Estat no seria l'adequat per Festa Major, es crea una comissió femenina, que es feia molt a l'època, que es tenia d'encarregar de buscar diners mitjançant una subscripció popular i d'avaluar amb un... Bueno, la persona que s'encarregaria d'arreglar els gegants, de si era més adequat fer-li unes robes noves o fem uns gegants nous. Vale? Llavors, bueno, aquesta part de la història jo crec que sí que la sabeu bastant. Tot a correcuita, perquè són aquests 2 mesos, el mes de juliol, decideixen que en lloc d'arreglar els gegants moros d'en Querol, els guardem i fem uns gegants nous. Llavors, pues això, en un mes pues es fan els gegants de la vila. Així de detalls, bueno, els gegants els dissenya el figurinista Lluís Labarta i tornen a tenir una aparença de reis medievals, no? Jaume I i una dona de l'època. Això torna a ser una mica el mateix de perquè no som moriscos i era el que teníem, doncs una mica a l'època els gegants que es feien nous o que se'ls canviava la roba, doncs tornava a haver-hi una mica la moda de fer-ho estil medieval. Tornant a l'exemple de Vilanova, el 1887, o sigui 10 anys abans que nosaltres tinguéssim els nous gegants, doncs els gegants grossos que anaven vestits d'aparença morisca passen ja a tornar un altre cop com abans, no? A aparença de reis medievals. O sigui que era algo habitual també de l'època. Al igual que també era habitual de l'època, que ara per nosaltres conceptualment és com, bueno, si teníem 2 gegants, que sortin les 2 parelles de gegants. Però a l'època era una mica de, bueno, d'uns gegants en els que encapçalaven la processó. No? I seguint amb l'exemple de Vilanova, per exemple, que tenien ja 2 parelles de gegants de feia molts anys, feia molt habitual de s'han d'arreglar uns vestits, doncs que surtin els altres. Quan arreglaven els vestits d'aquests, durant un període, doncs retiraven aquells i treien els altres, però mai no anaven coincidint. Vale. Aquí els gegants els porten el 22 d'agost, estan tot un dia muntant-los, una mica això que us comentava de les presses aquestes, no? I bueno, són uns gegants que estan totalment acceptats des del primer dia, tot i que sí que és veritat que les cròniques d'aquella primera festa major apunten a que la geganta té algunes deformitats. No diuen bé quines, si tenia molt de cul, si tenia molt de pit, però hi havia alguna cosa que no acabava de quadrar i era una mica el mateix, no? Per la següent pues ja estaran a to. Ara sí que estava clar això, que els gegants moros d'en Querol des d'aquest moment es retiren i només haurien de sortir els gegants nous. Vale? Llavors, l'any següent, el 1898, que els gegants nous era el primer cop que havien de sortir per Corpus, aquell any s'està acabant la guerra de Cuba. Llavors, des de l'Ajuntament, com que hi ha moltes famílies sitgetanes, que indianos, no? Que potser una part de la família estan aquí, però altres tenien molts familiars que encara estaven a Cuba, portant els negocis, etc. I us diuen que es veu d'una manera bastant dramàtica. I des de l'Ajuntament es decideix que ni per Corpus ni per Festa Major les dues festes no tinguin cap vincle de celebració, o sigui que siguin austeres, diguem. Els gegants no surten i les processons es redueixen i es fan amb un concepte de derogatives per la guerra, no? A Espanya per la guerra igual, però bueno. Llavors, el que acaba passant és que en tot aquell any diuen, s'han estrenat uns gegants nous la Festa Major de 1897, tot l'any següent no surten. Llavors arriba el Corpus de 1899. Llavors donarà un cas particular, que és que molt probablement, perquè feia un any i mig que no els veien, doncs es decideix que aquell corpus surten, i és l'única vegada que han sortit a la història junts, els gegants moros d'en Querol i els gegants nous. Perquè la festa major de 1899 ja només surten els gegants nous, i els gegants moros d'en Querol sí que queden guardats. Vale? Torno a beure aigua. Val. Llavors, bueno, diguem que el que es va succeint és, això és una foto d'una matinal dels gegants, llavors diguem els gegants nous, el que us comentava, de la festa major de 1899 al corpus de 1910, són els únics gegants que fan totes les sortides. Durant aquests anys, bueno, diguem que només hi ha dos problemes amb els gegants. Un és a nivell polític. He de pensar que en aquella època Sitges era molt blanc o negre. Llavors diem que el govern municipal era o del Prado o del Retiro, i això es lligava amb els setmanaris d'Ecoavaluar, les bandes musicals, etc. Llavors qualsevol raó que poguessin atacar l'Ajuntament, que també és veritat que segueix passant, doncs s'aprofitava. Llavors, acabada la Guerra de Cuba, l'Ajuntament de Sitges, en general l'Espanya, té molts problemes econòmics, i el que comença a passar és que cada corpus, per això he pogut recollir moltes dades dels gegants d'aquesta època, cada corpus hi ha molt de debat al ple municipal sobre si l'Ajuntament ha de pagar la sortida dels gegants per corpus o no. Una mica aquest atac, també en aquella època hi havia molts partits anticlericals que havien anat creixent a finals del segle XIX, no? Tot el moviment. I bueno, és una situació que es va donant, de si s'ha de pagar o no s'ha de pagar, perquè no hi ha diners a l'Ajuntament ni per pagar els empleats. Llavors la visió dels regidors de l'Ajuntament, o sigui dels que estan governant, o del poble en si, era que, bueno, que els gegants han de sortir per corpus i han de sortir per corpus. Això ho veiem molt, o sigui, com a dia d'avui, no? Diguem que amb molt sentit i hi ha molta defensa, no? Hi hagi diners o no. I el que va passar, per exemple, el 1902, en aquestes discussions, al final s'aprova que no es pagarà, i si no es pagarà no surten, no? Llavors hi ha un ple municipal abans de corpus, va a tota la gent del poble, fins i tot els dos setmanaris, que tenien dos colors diferents, ho critiquen, que no surtin els gegants, que no pot ser. I el que acaba passant és que en el ple municipal l'Ajuntament al final acaba decidint que de les 100 pessetes que es pagaven, 125, en pagarà una quarta part, 25, i l'altra part la que han de posar un grup de sitgetans, per lo mateix, perquè els gegants han de sortir per corpus. Arribarem a l'any següent, a 1903, no hi haurà el debat, perquè en principi es pressuposa que et sortiran i ja està, i que l'Ajuntament en principi anava a pagar, però quan va a parlar amb els geganters només els hi torna a oferir les 25 pessetes de l'any anterior, però no hi ha ningú que estigui suplint l'altra quantitat. Això hem de pensar un dia o dos abans de corpus, eh? no és algo allò com ara, no? Que anem tant de temps, i els geganters es planten i no diuen que no surten, que per aquell jornal no ho faran. Llavors aquell any no surten els gegants per corpus. Evidentment, doncs els setmanaris, tota la gent del poble fan mil crítiques, es diu de tot, i el nou alcalde, que més entra a l'Ajuntament el 1904, doncs ja diu que els gegants sortiran sí o sí per corpus. Tot i que fins al 1918 cada any s'estarà discutint, quan discuteixen pressupostos o quan arriben els plers de corpus, sobre la sortida o la no sortida, tot i que al final s'aprovi. Ara, això em anava bé per explicar-vos el concepte aquest de geganters i el jornal, perquè després ho anirem veient. Els geganters, com ara els entenem, doncs són persones que volen portar els gegants i ho fan perquè els agrada i ja està, no esperen res a canvi. En canvi, en aquella època portar els gegants era una feina, o sigui, era una feina més que es feia. Llavors, diguem, a les subhastes doncs era una oportunitat per aconseguir un bon jornal. Llavors, la mentalitat era aquesta. Llavors, per això, quan els ofereixen una quantitat baixa, doncs diuen que no ho fan i no surten. Vale? Llavors, perquè després posarem detall dels costos i s'ha de fer una mica aquest canvi de xip. Vale? A banda d'això, us he dit que tenien dos problemes. L'altre problema que tenen des del primer any és el pes dels gegants. El primer any, ja quan els han de portar, ja necessiten alguns altres sitgetans que els ajudin, i sempre hi ha una mica aquesta remora, no? de que costen de portar, de que cauen molt perquè costen de portar, i a vegades fins i tot no es troben ni geganters a Sitges, ni amb això del jornal, sinó que s'ha d'anar a altres poblacions a buscar-los. Vale? Llavors, passa això, el que us comentava, fins al corpus de 1910 es va donant això, però van sortint. Llavors, arriba el corpus de 1910, i el que passa és que portaven bastants dies que estava plovent a Sitges. Pues una setmana, 10 dies que està plovent molt. A Sitges d'aquella època, si plovia molt, els carrers s'enfangaven. No és com ara, sinó els hi donava dificultats. Llavors, en el ple d'abans de Corpus, es va parlar de la sortida. Són uns gegants que pesen molt, costen de portar, estarà enfangat. I a més es comença també a criticar l'estat de... Bueno, aquí hi ha la foto dels gegants moros, però estem parlant dels nous. L'estat de les robes, de que també s'hauria de fer alguna cosa amb les robes que no estan en bon estat. Llavors el que acaben decidint és, doncs mira, no sortim per corpus, tenim les 100 pessetes aquestes que estaven dotades per la sortida, I amb aquestes 100 pessetes comencem la subscripció popular per fer uns nous vestits als gegants nous per festa major. No? Una mica allò que us deia, de Corpus cap a festa major sempre. Llavors, bueno, es fa una comissió femenina, etcètera, recollint els diners, i quan ja s'està acostant la festa major, el que acaba succeint és que, ja us llegiré el text, és que la gent que estava recollint els diners comencen a valorar de si val la pena fer, o sigui, fer vestits nous pels gegants nous amb les dificultats que comporten, o millor les fem pels gegants vells. Llavors, ara us llegeixo el que posava el setmanari El Baluard referent a això, referent a que al final decideixen fer els vestits nous pels gegants vells, pels moros d'en Querol. I diuen que ho fan això en vista de que resulten inservibles els gegants nous. Llavors és una mica aquest concepte, no? De que costava molt de portar, ho tenien clar, tenim els altres guardats, doncs mira, de moment fem vestits nous pels gegants moros. Llavors què passarà? Doncs per festa major de 1910 s'estrenen els nous vestits dels gegants moros. Val? Així principalment, bueno, el detall, ara potser no us en recordeu de l'altra foto, són uns vestits que estan bé, etcètera, però bueno, són més senzills potser que els que portaven a finals de segle els gegants moros en si. I els gegants nous queden guardats a l'Ajuntament. L'antiga biblioteca de Sitges estava dins de l'Ajuntament i allà és on guardaven habitualment els gegants. Bé, llavors, doncs una mica com havia passat en 1899, no? Els gegants nous queden guardats, o sigui, a partir d'ara, de 1910 fins al Corpus de 1919, només sortiran els gegants moros d'en Querol a totes les sortides. Això, per exemple, també era un canvi del que se sabia fins ara, no? Que era fins al 1912 i a partir d'aquí no se sabia què passava. Aquí, per exemple, us he posat aquestes dues fotografies. Aquí a la dreta teniu els gegants moros d'en Querol quan van anar a la inauguració de l'hospital, que era per la festa major de 1912, bueno, es van passar un mes inaugurant-lo, i el dia de la festa major van anar aquí. Clar, fins ara era com, havien anat aquí aquests però sortien els nous, i és com, no, van anar tots els balls, si veieu aquí els bastons, a un cabassut, van anar tots els balls de la festa major, perquè els que estaven sortint per festa major eren els gegants moros d'en Querol. Això és un gravat del Baluard de 1913, i us ho he posat perquè a vegades es veu una mica millor fins i tot amb el dibuix que la fotografia. O sigui, els canvis una mica que tenen els dos gegants és el gegant moro deixa de portar turbant, li posen aquest mocador que veieu aquí, li posen una espasa d'estil morisc, aquí podeu també veure el detall, li canvien també evidentment la túnica, les robes, i la geganta mora passa a portar el cabell llarg, així més suelto, diguem, una espècie també de turbant que després li allargaran i també li canvien completament les robes. El que us deia, no és ni millor ni pitjor, potser sí que comparat amb les altres fotos són més senzills que com eren. Vale. Bueno, aquestes tres fotos, abans de res sí que us volia comentar una mica això de, que dèiem abans de la datació, no? De datar les fotos correctament que t'aporten informació que fins ara no sabies. Aquestes tres fotos, bueno, principalment aquesta d'aquí baix, si la veieu aquesta foto apareix en diversos llibres d'història sobre la festa major, etc. És una foto que pertany a l'arxiu municipal i si tu agafes aquesta foto, la vas a consultar, mires darrere, posa que és del 1905. Ara, per detalls que ara us explicaré, aquesta foto és de la festa major de 1915 en endavant. Llavors, clar, això ja trenca molt. Veus 1905, podries pensar, bueno, doncs van anar sortint, no?, uns o altres, i aquí realment no, és un dels detalls, juntament amb aquestes fotos i alguna més. I un altre detall, per exemple, ràpid, que servia per la datació, si us fixeu, no sé si aneu veient el cursor del ratolí, va, si us fixeu aquí dalt, el cablejat elèctric que està aquí, que el tenim aquí, el carrer Parellades, i també el tenim aquí, el cablejat elèctric a Sitges es comença a instal·lar el 1913. És que són fotos que, en mínim, totes eren posteriors a 1913. Ara bé, pels detalls de les robes, ja us dic que són fotos posteriors a la festa major de 1915. Val? Però una mica això de com canvia la datació. Aquesta foto d'aquí, de la geganta mora, és de Joaquim Gomis, un important fotògraf català, que justament estiuejava aquí a Sitges i quan tenia 16 anys va fer aquesta fotografia que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Per exemple, aquesta està datada i és de la festa major de 1917. És el que es comentava, no? Dels gegants moros d'en Querol de festa major de 1910 a Corpus de 1919, surten únicament ells. Llavors, durant aquests anys sí que se'ls fa una modificació en el vestuari, per això el de 1915, del Corpus a la festa major de 1915, li fan una mica de, bueno, suposo, alguns arreglos, li treuen l'espasa morisca al gegant moro, li canvien el mocador, a la geganta mora li allarguen el que és el turbant aquest que portava, i algun petit canvi a la barba, les celles, etc. També es donava que hi ha molt aquests gegants. O sigui, en aquesta època hi ha moltes cròniques del processó de Corpus, la geganta Mora perd el braç, el gegant pica amb la mà i se li rebenta el dit, es cau de cara i a l'ull. A més, les cròniques són una mica com de, com una mica en cachondeo, diguem, cara als gegants, no? De, a veure com li quedarà la cara, o etc. I, per exemple, sí que en aquesta època es comencen a trobar les primeres crítiques cap als gegants, no? Que és algo que tampoc, o sigui, no és algo habitual. I bueno, aquí us en llegeixo una que sortia al Baluard, el 1916, que deia: "Van vestits de penjolls, semblen uns perdularis. A on s'has vist passejar aquests trastos per la vila?" Calla, o sigui, és dur, diguem el comentari, no? I, bueno, evidentment, sí, era un comentari dintre de tota una crítica política, perquè sempre era així, aquests setmanaris, però bueno, ja deia molt clar una mica, no?, el que hi havia de fondo, no? Que no acabaven de quadrar ja potser amb l'època, sobretot. Lligat amb això de l'època, és que clar, això ja estem en 1916, Sitges a final de la dècada de 1910, que ja venen els anys 20, no?, la bonança econòmica, etc., doncs ja està agafant un altre estil. I podríem dir un Sitges elitista, o a vegades el típic Sitges, no?, pues que mon àvia sempre m'ho diu, no?, és que els Sitges d'abans, saps?, si haguessis vist aquells Sitges, no?, el d'ara, que no hi ha per on agafar-lo, pues és una mica això, és aquí en el moment en què es comença a donar. Sitges ja té molt de turisme, també això, Sitges de turisme, però d'una èlit, no?, diguem. Ells comencen a donar detalls, per exemple, a 1918 acaba la Primera Guerra Mundial, a Sitges s'aprova tot el que és el projecte de construcció del terramar i de construcció del passeig, així com altres detalls. Per exemple, la primera exposició de clavells es fa el 1918, que és també una exposició és molt selecta, diguem, l'exposició de clavells en tota aquella època. Feien regals, fins i tot la reina fa regals, etc. I, per exemple, es fa una comitiva de l'Ajuntament fins al Pavelló de Mar, que és on es va inaugurar, doncs aquesta comitiva anava encapçalada pels gegants moros d'en Querol. Però recordem una mica allò de perdularis, etc., saps?, amb la gent així una mica, no?, benestant. I també, per exemple, el 1918 puja a l'alcaldia Bonaventura Julià i Masó, que era una persona que ja havia tingut relació amb els gegants nous, havia acompanyat a la Comissió Femenina a Barcelona quan feien els vestits, etc. I també suposo que tenia una sensibilitat especial pel tema folclòric dels gegants, perquè el que us comentava d'aquest atac habitual de cada any contra la sortida dels gegants per Corpus, bueno, contra que es pagués, pues a partir del 1918 que entra ell com a alcalde això s'acaba. També s'acaba que jo pugui descobrir quin era el pagament que es feia, no? Aquestes dades ja m'han costat de trobar. Però era principalment quan el primer any se li requereix, no?, de per què no estem discutint la sortida de Corpus, pues jo ho tenc d'una manera molt tajante de que els gegants han de sortir per Corpus, és un cost que assumeix l'Ajuntament i no ho debatrem més. Llavors també suposo una mica el punt aquest de valoració sobre els gegants que ja s'estava tenint. Vale? Llavors, això he estat abans mirant i ja sé que us costarà bastant de llegir. Llavors us ho comento així una mica ràpid. Això són un detall dels costos, o sigui, de totes les dades que vaig anar traient, no?, vaig anar muntant un detall dels costos que paga l'Ajuntament pels gegants. Els costos eren tres i es pagaven per separat. Eren els costos de pentinar-los, de vestir-los i de portar-los. Del cost que es pagava dels portants, ells pagaven la música. O sigui, les gralles, diguem, anaven juntament amb el cost de portar els gegants i s'espavilava qui guanyava la subhasta. Llavors teniu el detall des del 1901 fins al 1923, i aquí els detalls dels gastos de Corpus i el detall dels gastos de festa major. Llavors, resumint el que és important de tot el quadre, no? Però a mi m'ha servit molt també per això, per acabar de destriar els anys que surten un o altres, era un detall més, no?, tenint en compte. Per exemple, per la festa major de 1895, que només sortien els gegants moros, es pagaven 40 pessetes als portants. Vale? Llavors, quan ja entren els gegants nous, que són gegants molt més grans, això no ho he comentat abans, però els gegants moros eren molt més baixets que els gegants nous, pues això, uns gegants molt més grans, pues el cost de pentinar-los, de vestir-los o de portar-los ja puja molt. O sigui, aquí, per exemple, portar-los, tant per Corpus com per Festa Major, sempre ronda les 100, 125, 150 pessetes. Llavors, el que dèiem, per Festa Major 1910, torna a sortir els gegants moros d'en Querol. Pues, si veieu aquí el detall de la subhasta, ja tornem un altre cop a les 40 pessetes. Ja es torna a baixar, no?, de les 100 i pico, perquè clar, al ser més senzills, pues, també hi havia més gent que entrava a la subhasta. I aquests seran els preus que més o menys, com us comentava, de 1910 al Corpus de 1919 anirem veient. Veieu, el cost per pentinar-los és la meitat, es pagava la meitat, de 7 pessetes i mitja. El cost de vestir-los són les 15 pessetes i el cost de portar-los, això, tant pot rondar 25, 70, 50, 110, 75, 80, etc. Vale? Llavors, Corpus de 1919 surten els gegants moros d'en Querol i una mica el mateix, no? Cap a Festa Major passa alguna cosa. Aquest seria l'únic detall que, tot i que m'agradaria, i potser algun dia es deixo buscant i no es puc allò jurar i perjurar de quina de les dues coses succeeixen, no? Podríem pensar, és el que a mi em sembla més raonable, que és que ara a Festa Major, doncs el mateix, els gegants ja porten 10 anys, ja estan gastats, ja no van amb l'època que estava en transitges, no? Només cal veure els perdularis d'abans, i ja surten els gegants nous. Si us fixeu aquí, el detall és que el cost de portar els gegants puja, són 135 pessetes, però el detall que es dona, i només es dona aquesta vegada, és que passada la Festa Major, l'Ajuntament fa un pagament extra, que això no es fa mai, perquè hi havia una dotació i a la subhasta doncs es decidien els preus i ja està. Llavors el pagament extra que es fa de 30 pessetes és a Mariano Milà. I que sigui Mariano Milà és un detall important que després el lligarem. ¿Vale? Llavors, seguint, l'altra opció seria que van sortir els gegants moros d'en Querol, jo què sé, potser el mateix, li cau el braç, li cau el cap, el que sigui, i diuen, bueno, tenim els nous, traiem-los, i els portants, perquè el que queda clar pels imports és que els portants d'uns gegants no podien amb els nous, o necessitaven l'ajuda d'algú i per això es va pagar aquest complement. ¿Vale? Sí que us volia comentar. Va. Llavors, el que sí que sabem segur és que per Corpus de 1920 ja sortien els gegants nous. Allò que us comentava, no? La Festa Major aquesta de 1919 potser era un mig-mig, jo crec que no, que ja eren els gegants nous, però el Corpus de 1920 segur que el que ja sortien els gegants nous. I bueno, tornen a donar-se els problemes que ja tenien els gegants nous pel Corpus de 1910, o sigui, 10 anys abans. Va? Repeteix una mica la situació. Us llegeixo primer un detall, per exemple, dels vestits. Si us recordeu, al Corpus de 1910 el primer era allò que havia plogut, el fang, no sé què, però que els vestits no estaven bé. Pues acaba el Corpus de 1920 i en el següent ple municipal un grup de sitgetans van al ple i el que demanen és que, la petició que fan al ple, és que aquest conjunt de veïns desean se renueve el vestuario de los gigantes deseosos de que todo luzca en consonancia con la evolución de progreso de la población. I es torna a ser el mateix, una mica el que us comentava abans dels gegants moros i aquesta època que està agafant sitges. O sigui, els gegants nous els hi semblen adients, els vestits, que eren els del Lluís Labarta del 1897, o sigui, a més portaven ja 20 anys, doncs ja estaven deteriorats, etc. i tampoc ja no anaven a el que era escaient per ells pels sitges de l'època, no? Llavors una mica doncs, torna a passar el mateix, que ara a Festa Major de 1920 se li fan uns vestits nous als gegants, que són aquests de la fotografia. Aquesta fotografia és entre 1920 i 1925. I és el que us comentava, uns gegants més adients. Llavors, si... us he comentat el problema de les robes, el problema del 1910 per Corpus era el pes. I això, clar, s'hi tornaran a trobar una altra vegada, no? Tenen que trobar geganters que puguin portar-los i pel pes que tenen també cauen i donen problemes. Llavors, el que us comentava abans de que s'havia complementat el pagament a Mariano Milà té relació perquè el següent any, la Festa Major de 1920, qui guanya la subhasta és Mariano Milà, vale? que era un sitgetà, que ja s'entén això, que realment els podia portar. Què passa el 1921 i el 1922? Doncs que Mariano Milà se'n va al servei militar, que bueno, el destinen com a molts sitgetans a la Guerra del Marroc, i aquests dos anys torna a haver el problema de no trobar geganters que puguin assumir el pes dels gegants nous. Llavors, per exemple, una queixa que els regidors ja feien cap a l'alcalde, els gegants de Sitges els han de portar gent de Sitges. Però, per exemple, la subhasta de 1921, Silvestre Mestre la va guanyar, era un geganter vilanoví, que havia portat durant molts anys, és un geganter icònic de Vilanova, que havia portat durant molts anys els gegants grossos de Vilanova. Aquells que us comentava abans del segle XVIII, doncs, encara estaven els mateixos, i eren uns gegants del mateix tamany i pes que els gegants de Sitges, per això guanyen la subhasta. Tot i que és una cosa que es critiqui, que bueno, hauria de ser d'algú d'aquí, però no estan trobant el qui. Llavors, quan acaba tot aquest problema del pes i els gegants ja són els nous, queden i ja diguem que tot funciona, doncs seria a partir del Corpus de 1923. Aquest any, abans no us ho he comentat, el detall dels imports, allò que us comentava que eren baixos, clar, a partir de la Festa Major de 1920 ja són 250 pessetes portar els gegants, quan dos anys abans eren 105 amb els gegants moros d'en Querol. I aquests imports ja queden així, 250, 250 per Corpus, 300, 375. Bé, el fet és que per Corpus de 1923, Josep Milà i Mirabent és qui guanya la subhasta per Corpus, no es feia una subhasta tan gran, però bueno, qui guanya la subhasta de portar-los per Corpus i qui guanya també la subhasta de portar-los per Festa Major. Llavors, Josep Milà i Mirabent era el germà de Mariano Milà i Mirabent, que és el que els havia portat al 1920. Molt probablement Mariano Milà també aquells anys també l'ajudava. I el que potser ara sí que us quadrarà més és que Josep Milà i Mirabent, i això segurament us sona més, era el papito del Mas d'en Lliri, que era un geganter icònic de Sitges, i el que va passar és que a partir d'aquest any fins a mitjans dels anys 50 que va plegar, va ser geganter cada any. Potser també entrant ja més, tot i que era un jornal, també la dinàmica aquesta de més sentit, no? I vull portar els gegants, etc. Jo us diguem que des d'aquest moment ja es va resoldre tota aquesta problemàtica de qui pot portar els gegants, etc. Perquè ja hi havia un grup de persones que ja els podien portar sense cap problema. I bueno, Pepito del Mas d'en Lliri el veureu a la gran quantitat de fotos dels anys 20 fins als 50, sempre el veureu. O sigui, és habitual dels llibres, etc. Llavors, només així com a detall de què passa amb els gegants, doncs això sí que ja ho sabeu més, doncs a partir d'aquí només sortiran els gegants nous. Aquestes robes, per exemple, que porta, una mica el mateix, el Corpus de 1925, es diu que les robes potser s'haurien d'arreglar per la festa major de 1925, es tenyeixen algunes parts de les robes, tant del gegant com de la geganta, i per exemple aquest detall d'aquí de la faldilla ja no hi serà. Ho dic per si, jo què sé, si veieu fotos, doncs una manera fàcil de saber si és d'abans o després era per exemple aquest detall. A partir d'aquí, doncs ja ho sabeu, el 1955 Artur Carbonell fa els nous trajes, que encara porten ara, i bueno, doncs ara per nosaltres són els gegants vells, no? 120 anys d'història, i bueno, veient una mica les dificultats que van tenir al principi, que crec que hem d'estar orgullosos tant de tenir-los com d'encara poder seguir gaudint-los al carrer, no? Com aquest corpus, no? I anar-los podem veure en actiu. Ens queda només l'última pregunta de què passa amb els gegants moros. Aquesta foto una mica el mateix, és a partir de la festa major de 1915, per com van vestits i pel cablejat elèctric. Com us deia, a la història dels gegants moros d'en Querol es tanca el Corpus de 1919, potser a la festa major de 1919, si va succeir alguna cosa i van fer el canvi en aquell moment. I llavors a partir d'aquí no hi ha una documentació com dir, mira, en aquest document diu que els gegants els va agafar no sé qui, els va portar no sé on. Però sí que hi ha documentats per transmissió oral, no? Dues històries que coincideixen. I justament a raó de la xerrada em va trucar fa 3 dies l'Isidre Baqués explicant-me la història que li explicava el seu pare quan ell era petit sobre els gegants moros d'en Querol. Diguem que seria una tercera font oral, però que també concorda exactament amb les altres dues. Va, llavors les poso una mica pels detalls. Així en resum, tenim que hi havia un sitgeta que es deia Josep Robert i Soler, que va fer molta fortuna amb el fòsfor renal Robert, potser algú d'aquí us sona. I bé, aquesta persona, diguem que a part de ser ric, tenia diverses propietats de Sitges, etc., o sigui, era una persona benestant, tenia també un perfil col·leccionista. Llavors el que succeeix és que els gegants moros d'en Querol un cop estan retirats, Josep Soler i Robert els adquireix. I de moment, com comentava l'Isidre Baqués en aquesta trucada, els tenen guardats a un magatzem de la família de Josep Soler, Josep Robert i Soler, al carrer Sant Pere. Què passa? Que Josep Robert i Soler es mor el 1922. Per tant, tota aquesta adquisició, etc., es dona entre 1920, que ja no surten, i 1922. A partir d'aquí el que sabem és que Josep Robert i Soler tenia 2 fills, Josep Robert i Mestre i Anna Robert i Mestre, potser alguns us sonaran, i bé, ells havien adquirit també terres, etc., i bueno, el que es coneix també així per transmissió oral era que Josep Robert i Mestre, el fill, tenia una masia a la Selva del Camp i en principi hauria portat els gegants moros d'en Querol cap a aquesta masia, això als anys 40. Llavors, diguem que la història es queda equiparada i sí que, bueno, com que clar, fins ara una mica com que desapareixien. Ara que ja tenim una estructura més coherent, no?, del que va passant amb uns gegants i amb els altres, ara diguem que deixo aquí el fil obert per qui el vulgui agafar, de que seria investigar, aixecant a la família de Robert, per veure si realment queda algú d'aquests gegants en un magatzem que queda al cap del moro, o alguna cosa, o no. Però diguem que seria la part doncs, que ara només quedaria per descobrir. Que jo us dic que a mi em pica, per exemple, o sigui, potser l'any que ve sóc jo qui està trucant-los, però bueno, que qualsevol altre, doncs diguem que hi ha camí per fer recerca. I bé, amb això, principalment, doncs, s'ha acabat la conferència que us volia exposar. Si algú teniu alguna pregunta, algun dubte, potser anar molt ràpid, no ho sé, doncs us passo el micro i cap problema.
Hola. Sí. Doncs res, agrair-li a l'Edu Tomàs aquesta energia i aquest entusiasme per mirar fotos, per cercar detalls, per datar. Han sigut molts anys de recerca, 4 anys per fer el llibre, i penso que tens molts anys més per fer més recerques i delectar-nos amb totes aquestes troballes tan interessants. Aquest any també, doncs, com ja sabeu, els gegants nous, que per nosaltres són els vells, doncs fan 120 anys i la comissió ens hauria de donar un petit detall amb els caps de colla, si estan Dani i l'Agustí. Són una parella de gegants, és el primer cop que la davallada fa aquest... No els agafeu, bueno, sobretot d'aquí sota, sí, per sota. Gràcies. Potser d'aquí 120 anys aquesta parella encara la tindrem. I doncs també potser fer una crida, perquè si aquests gegants d'en Querol van ser crits per una persona d'aquí de Sitges i que finalment no es va saber on van anar a parar, doncs potser seria una crida que tots aquests regals que els gegants de la vila tenen i que estan custodiats per en Gepi, potser l'Ajuntament els hi trobem un bon lloc on estar exposats i sentir-nos orgullosos d'aquests 120 anys d'aquests gegants. Res, per cloure, excusar la regidora, que no està a Sitges, tenia molt d'interès d'estar aquí, i res, que us oferim una copeta de cava i un tros de coca oferta per la pastisseria Roquetes. Doncs res, que gaudiu i que tingueu una bona festa major. Gràcies per assistir. Gràcies, Eduard.